Dia de sorteig: Sant Andreu, Reus, Ebro, Utebe, Mutilvera, Balears o Poblense.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem setmana amb el típic dia tonto entre el regust prou bo, amb matisos, però bastant positiu, del 0-0 d'ahir a Antequera, i com queda el panorama ara a la Primera Federació, i la primera ronda de la Copa del Rei, que ha de sortejar-se en breu. De fet, crec que podem connectar un moment amb les Roces a veure què s'està coent per allà.
Sí, que además hacen un gran esfuerzo en esta primera eliminatoria, primera y segunda eliminatoria, sobre todo, y por lo tanto hacen también muy grande la Copa, ¿no? Por
eso, doncs fan gran la Copa, diuen per allà, ja sabeu que els agrada, allò de la parafernàlia abans del sorteig. Per tant, no us puc garantir a quina hora sortirà la bola del Sabadell, però sí que serà, espero, durant la propera hora, durant aquest Hotel Suís, i per tant anirem connectant, ens farem un fart avui d'anar saltant d'Antequera a les Roces, del post d'un partit que confirma sensacions, que deixa el Sabadell sense lideratge i sense zona playoff, però tot just a un puntet i amb la mateixa imatge d'un equip sòlid, i de saber com serà l'embarcadeta de la primera ronda de la Copa, si serà aquí a la vora, i qui sap si amb un viatge multitudinari d'aficionats a finals d'octubre, o potser anar a Navarra, Aragó, o Déu no ho vulgui, a les Balears. D'aquí a uns minuts, i en directe aquí, sortirem de dubtes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho farem amb la feina del Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Jornada rodona pel Real Madrid, que ja havia fet els 7 deures just abans de l'aturada de seleccions. Ahir el Barça es va deixar el lideratge al Pizjuán, perdent 4-1 contra el Sevilla, i l'Atlético, amb 10 des de la primera, va empatar a Balaïdos. L'Espanyol, de la seva banda, va veure com el Betis li remuntava per acabar guanyant 1-2 amb l'experico Pau López, aturant un penal sobre la botzina i encarant-se amb la graderia. Borja Iglesias ha estat convocat d'última hora amb la selecció espanyola masculina pels partits contra Geòrgia i Bulgària. El migcampista del City, Rodrigo, per contra, causa baixa. I el retorn de Ricky Rubio a la penya en partit de la Lliga CB s'ha saldat amb triomf 75-87 a Granada. El del Masnou va fer 18 punts i 30 de valoració. El Girona va caure en aquesta estrena de la Lliga 97-79 a Burgos. El Manresa 104-93 a Tenerife, també derrota del Barça. El Roig Arena, que s'estrenava, palmant 93-81 contra el València, i triomf del Lleida 87-68 davant del Breogán. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Seguirem el sorteig de Copa, ja el tenim en marxa, però no patiu, que encara no surten boles. Farem el post d'Antequera, la Supercopa femenina guanyada per l'Astralpool Natació Sabadell a la piscina Sant Jordi, amb vol o una nova derrota del Sabadell B.
L'actualitat de la primera ref.
Comencem amb una imatge de l'altre grup, l'Unionistes Celta Fortuna. Un aficionat salmantí s'acosta a la banqueta viguesa i escup el tècnic visitant. Doncs bé, la policia l'acaba detenint i la resta de l'estadi, els seus companys de graderia, l'acomiada amb crits de tonto, tonto. La federació, tot això, va prohibir l'Europa lluir la bandera de Palestina. El seu braçalet, en l'últim partit, els graciencs van acabar optant per un altre disseny amb els mateixos colors. En l'àmbit esportiu, el nou líder d'aquest grup és l'Atlético Madrileño, de Javi Morcillo, amb 3 triomfs seguits, empatats a 11 punts amb el propi Europa, i el Cartagena, amb 10, venen Sanluqueño, Nàstic i el Sabadell. I sorprèn, sobretot, veure l'Hércules, QE, empatat amb el Betis Deportivo i amb l'últim rival dels arlequinats, l'Antequera.
La notícia curiosa.
L'hem llegit al diari Olé, de l'Argentina. Situem-nos: Xile, Egipte, Mundial Sub-20 de Xile. Els locals empaten i estan classificats. Falten l'últim segon, els egipcis es barallen per qui la xuta, al final tria l'entrenador i golaç, l'1-2 per Egipte, acaba el partit i els xilens trenquen a plorar pensant que quedaven eliminats, però realment no era així. Hi va haver triple empat a 3 punts, i per ser l'equip amb menys grogues, després de que la resta de criteris estiguessin igualats, va ser Xile qui va passar com a segona, malgrat el disgust.
De quin partit no estarem pendents?
Del Real Oruro, Acadèmia del Balompié, a 2:12, hora d'aquí, Copa de la División Profesional de Bolívia.
i a les xarxes socials.
Dues coses. D'una banda, la penya arlequinada La Plana ambientàs a la nostra seu per veure el partit del Sabadell. Gràcies a tots, junts som més forts. Una cinquantena d'arlequinats es van aplegar ahir allà per veure la cita d'Antequera. I de l'altra, l'ex de l'Estrelpool, Magui Stephens, anunciant el seu embaràs. Entre les moltíssimes felicitacions, Laura Ester dient que té moltes ganes de conèixer aquest nadó de la seva família americana. També les Maica, Pili Peña, Mati, Dani Ballart, Edu Lorrio, Irene González, Ona Carbonell, David Palma o el propi Natació Sabadell, entre molts d'altres.
Avui celebra el seu aniversari
un exdavanter que va passar sense pena ni glòria per aquí pel Sabadell, el rifle, Javi Rodríguez.
L'enquesta.
Està molt igualada entre Bonaldo i Fuoli, de moment. Qui va ser el millor arlequinat ahir a Antequera? Podeu votar fins les dues. I avui que toca Copa, acabem sumari preguntant-li a la intel·ligència artificial si és més fàcil o més difícil ara mateix que un Primera Federació emuli el Figueres de l'any 2002 o el Mirandés del 2012 i es planti a semifinals, tot i ser de tercera categoria.
Avui dia seria molt més difícil repetir la gesta. Abans, els equips grans entraven més tard, els de Champions, a vuitens, per exemple. Això permetia als de segona B trobar-se equips més assequibles i prosperar. L'escletxa entre segona B i primera no era tan abismal als 2000. Hi ha hagut un gran salt econòmic. I molts equips de primera es prenen més seriosament la Copa, sabent que ara és només a partit únic i tenim plantilles més àmplies. El format actual de partit únic sembla que dona més opcions a sorpreses puntuals. Però arribar a semifinals per a un Primera Federació és més improbable avui que el 2002 o el 2012.
Doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va! 6 d'octubre, així sona la ciutat del futbol de les Rozas, la seu de la federació, amb el sorteig, anava a dir en marxa, però és que els preparatius són tan llargs.
L'equipo murciano que ocupe su lugar en la urna al lado de los representantes de segunda división ejerce como mano inocente uno de los jugadores de un club animado.
Bàsicament, ara mateix a l'estudi tenim el Sergi Parc i el Sergi Garcés, aplaudiments de fons a les Rozas. Sergi Parc, home sorteig avui, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
La cosa pinta que va per molt llarg, no?
Sí, ara protagonisme pels equips que s'han classificat de l'eliminatòria prèvia i, per tant,
sí,
encara no s'ha sortejat ni l'eliminatòria.
El Conrad hem de veure aquí, no?
Sí, l'Atleti Sant Just, que recordem, ahir va, o el dissabte, va aconseguir la classificació després de també guanyar en la tornada contra el Calatayud i, per tant, sí, el Conrad ben atent a veure quin rival tenen allà al Sant Just.
Deia l'altre dia, aquest és Sisi, no? Diria, el del Rayo? O m'ho ha semblat? M'ha semblat que estava aquí a la zona de seients.
Correcte.
Deia que el Conrad aquí a l'Hotel Suís va dir que no s'esperava una eliminatòria molt desigualada, doncs 3-0 a Sant Just, una 4 a Calatayud, amb un amic del Sergi Garcés, el Jan, que va fer un hat-trick. Com estàs, Garcés?
Bon dia, bona tarda a tots, com esteu?
Bé, aquí
clar,
pendents.
És que anar amb Jan González és abusar. Llavors, aquí està la diferència.
Va començar perdent per això, l'Atlètic Sant Just.
A mi em va recordar l'eliminatòria del Sabadell amb el Sevilla, que vam donar l'ensurt allà, però després, pel que sigui, el Sevilla va acabar atropellant-los.
1-7 amb el global de l'eliminatòria i l'ex arlequinat que es creuarà amb un Primera Divisió. Veurem si a Sant Just com era la intenció. Per Quito, quan hi hagi qualsevol història, tu interromps el programa?
O potser ni o el Pere, no l'interrompré.
El Pere Rallit el pots interrompre després.
Creieu que pot anar per més d'una hora? No, ja. No.
Saps que s'està fent per molts canals aquest sorteig, entre ells
Esport 3, Teledeporte, etc.
Deia el Vitori per aquí que el pròxim contingut a Teledeporte no va fins a 2:45 del migdia. És una cosa estranya que s'allargui més d'una hora perfectament.
Som el grup 2, no?, de la distribució geogràfica aquesta.
Correcte. No sé si aniran per ordre de grups geogràfics.
Estan explicant ara, just ara, mira el tema. Som el negre, a més, dels colorets.
Correcte.
Que han utilitzat. O sigui, que vaig amb una mica més de... Portes una mica més de delay?
Crec que sí, que vaig amb unes dècimes de delay.
Aquí...
El grup groc...
El grup groc...
La proximitat no, és una bogeria,
I el blanc, el grup 4, que el Tenerife pot anar a Eivissa a jugar?
No, però no, el Tenerife té un problema.
Sí, clar, però no és el mateix anar a Madrid.
que anar a Eivissa. O sigui, a nivell logístic és una embarcada de les bones. En fi, que avui coneixem els rivals del Sabadell. El primer rival que surt del Sant Andreu, Reus, Ebro, Utebo, Mutilvera, Balears o Poblense. El Vitoria avui ha anat preparant aquí exarlequinats, com estan a les seves respectives classificacions, etc. Recordem, tots equips de segona federació i, per tant, el Sabadell ha de jugar els últims dies d'octubre, d'aquí a 3 setmanes, aquesta eliminatòria sí o sí fora de casa. Més detalls quan sapiguem el rival. Us pregunto la primera als dos. Hi ha algun que us faci especial il·lusió i altres que no el vulgueu veure ni en pintura, us fa mandra o dieu-li com vulgueu?
Sergi, va, digues. L'altre dia hem parlat
il·lusió
una mica,
però no seria la paraula en general de cap dels rivals que li puguin jugar al Sabadell. Del que pot passar, home, doncs a mi m'agradaria, per un tema de logística, que toqui a prop, és a dir, Reus o Sant Andreu, per exemple. Però em faria gràcia, en cas de ser l'escollit per anar-hi, que anar a Mutilva, ja ho vam dir l'altre dia, potser és el viatge més agraït de tots els que hi ha, amb tot el carinyo del món. I no m'agradaria anar per cap de les raons a Sa Pobla.
A Sa Pobla. Jo, com a més gràcia, em fa gràcia Mutilvera, pel mateix, em faria molta mandra Balears, no em diguis per què. O sigui, ja faig l'hora, hòstia, ja faig l'hora de camí, si cal, fins a Sa Pobla.
Jo entre Balears i Sa Pobla...
És que tu coneixes les dues cases,
per això,
ja.
Des d'aquesta experiència et dic que de totes, menys per la part esportiva, segurament, se li suposa més nivell...
No, jo no parlo de part esportiva.
Per això et dic, però de totes, si no entra la vessant estrictament esportiva, abans anar a Palma que anar a Sa Pobla, ja t'ho dic ara.
El Vitoria, si per via interna el vol dir o vol baixar ell mateix, per aquí tu què?
Tampoc seria il·lusió la paraula, però una mica el que deia l'altre dia, ànims de revenja contra el Sant Andreu, potser després dels dos partits que vam viure la temporada passada, no estaria malament. I sí, més tenint, sí, i més tenint alguns dels jugadors que la temporada passada hi eren amb el Sabadell a segona federació i que segur que tenen ben presents aquells precedents.
Jo no tinc cap necessitat de revenja, i més amb el canvi de categoria, és allò de dir, mira, final de temporada la revenja està servida. O sigui, jo crec, o sigui, jo no tinc aquesta sensació de ferida oberta.
No, jo revenja no sé si és el concepte, ja et dic. Jo ho miro des d'una vessant estrictament de comoditat. O sigui, Sant Andreu, Reus, m'estaria bé qualsevol dels dos.
I la mandra, Parc?
La copa, però a banda d'això...
La copa a mi no em fa mandra, gens de mandra. M'encanta la copa. El Poblense és un partit que no tinc gaire bon record la temporada passada de Copa Federació. Però
i aquí no tens revenja? Aquí no tens ganes?
És diferent.
Però bé,
per mandra seràs tu el que hauràs de dir que et fa mandra, que no.
El Negreira, que no és un joc de paraules, sinó que és un dels equips humils que s'ha classificat per aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei i que ara estem veient imatges. Insistim, amb el Parc, amb un auricular Ràdio Sabadell, amb l'altre el que succeeix a les Roces, i tan bon punt comenci de veritat el que toca, connectem amb Madrid. Mentrestant, Garcés, anem a parlar d'Antequera, que vau tornar més tard del que preveieu, no?
Sí, vam tenir algun problema ara amb els viatges de tornada. Res, un retard d'aquests que passen de tant en tant a l'aeroport.
De quantes hores estem parlant?
Dues horetes.
Ah, llavors res, de l'altre món.
S'estava bé a casa, no?
Home, l'equip ha tornat a 4:45 de la matinada, vull dir...
Noi, aquí van tornar en autocar. Que no van tenir retard,
Era l'hora de... Crec que s'ho va prendre amb calma, també, però vaja. L'equip ha caigut a la zona noble, però evidentment manté la condició d'invicte. De fet, ens hem de remuntar l'any de tercera divisió, amb Ramon Moya, la 2006-2007, que es va trencar precisament amb el Balaguer aquesta ratxa de tantes jornades seguides sense conèixer la derrota. És veritat que hi havia anys de sortir amb un 15-15, per tant, hi ha anys millors en quant al registre de punts, però de jornades seguides sense perdre, aquest és el millor. I més enllà dels punts, Sergi, amb la sensació que ahir va allargar l'equip les bones sensacions, sobretot en l'aspecte defensiu, potser traient l'inici de partit, ara és sisè, si dèiem la setmana passada que ser co-líder era anecdòtic, doncs no ens farem la trampa al solitari 3 punts després o una setmana més tard, només una jornada després, però un 0-0 al Maulí que deixa tot tipus de lectures,
Sí, sobretot perquè els primers minuts vam veure per primera vegada, crec, aquesta temporada, traient l'entrada dubtosa del dia de l'Eldense, però vam veure el primer equip que li va saber jugar de tu a tu al Sabadell, que va ser suficientment valent primer, per no deixar-se sorprendre pel Sabadell, per aquesta sortida, aquesta rauxa inicial que té l'equip de Ferran Costa en els primers minuts, i que va saber contrarrestar amb el mateix atreviment. De fet, ho dèiem, la primera meitat, per mi, segurament pels entrenadors no tant, però per l'espectador va ser prou atractiu, perquè tots dos equips van buscar la porteria, tots dos equips doncs, van tenir aquesta intenció. Jo diria que els primers 10-15 minuts van ser potser fins al 20 de l'Antequera, però després és cert també, per ser justos, que qui va controlar, qui va portar el partit al seu tros va ser el Sabadell, i que les ocasions, amb una molt clara i amb una intervenció providencial de Diego Foli, va ser per al conjunt local, però per contra, qui va disposar de les ocasions més clares diria que en el final de la primera meitat, i com a mínim va disposar d'ocasions per arribar-hi a la segona, va ser el Sabadell. Ahir, malauradament, doncs, anem a dir allò de que aquell encert, aquella efectivitat que havíem dit havia tingut l'equip al Palmar i havia tingut el nou Mirador, per parlar dels dos viatges, dels dos desplaçaments que s'havien fet fins a ahir, doncs ahir no va tenir-la, no? Sobretot a la segona meitat, on les ocasions es van fabricar bé, es van executar o es van rematar no tan bé.
Primer aparellament, Getxo a la vez, Parc diria, confirma-m'ho tu que ho estàs escoltant, que primer fan tota la part del grup 1, per tant la proximitat geogràfica sí que queda partit en 4, no?
Estan començant amb el grup 1, Getxo a la vez, primera eliminatòria sortejada, Negreira, Real Sociedad, la segona eliminatòria sortejada.
Això ho tenim, això en 10 minuts ho tenim parat.
Has actualitzat el lladre? Ara sóc jo el que va amb més delay.
Què dius ara?
Quan surti el grup 2, anem amb tu. De moment, aquest punt de rauxa que va demostrar ahir l'Antequera, escoltem per aquest ordre Arthur Bonaldo i Ferran Costa dient, explicant, que el pla de partit ja incloia una sortida en tromba dels malaguenys.
Sabíamos ya desde el principio que no sería un partido fácil por la situación que ellos, eso acaba de empezar, no es porque están en un mal momento y estaban abajo que iba a ser un partido fácil. Todo lo contrario, es un equipo que viene de hacer playoff en el pasado y tiene muy buenos jugadores.
Tenia molt clar que veníem al camp d'un equip que encara no coneixia la victòria. Era evident que sortirien amb tot. Nosaltres penso que hem sortit amb tot també, i això ens ha permès doncs, poder fer front a la seva entrada a partit. Com deia abans, Diego ha tret la que havia de treure i després l'equip ha estat prou sencer com per deixar passar aquest moment de partit, i penso que a partir d'aquí hem sigut millors.
Un míster, Sergi, el Ferran Costa, que insistia una vegada més en una lectura que ja li hem escoltat alguna vegada, que és allò de dir, potser no hem generat ocasions clamoroses, però sí que hem merescut com a mínim marcar, no?
Sí, i a més, ja et dic, home, les de la primera meitat sí que van ser molt clares, Jo crec que Miguelete va tenir dues, el primer el mà a mà, ben resolt, tot s'ha de dir, per al Cuber, i després el segon és una jugada d'aquestes de verticalitat, de velocitat, que Miguelete executa perfectament. Llàstima que el xut li queda amb l'esquerra, i llàstima que topa una altra vegada amb Daniel Cuber. És cert que, per contra, i segurament per aquí anava més la reflexió de Ferran Costa, a la segona meitat, insisteixo, l'equip les va generar, no les va saber concretar, no les va saber rematar, perquè els xuts, la veritat és que o van ser molt tous o van ser realment molt desviats. Encara recordo la rematada de Joel Priego, que poc més i li dona el linier de l'altra banda. Però bé, bromes a banda, com diem, ocasions no totes molt clamoroses, però sí, insisteix Ferran Costa, el tornem a sentir avui, parlar d'això, no? Que només la falta de punteria en els moments finals potser va deixar sense premi final al Centre d'Esports Sabadell.
Penso que avui l'únic que ens ha faltat és un punt d'encert, perquè hem tingut moltes, crec que el seu porter també està molt encertat, i bueno, crec que si ens ha de faltar alguna cosa, doncs que sigui aquesta.
Mentrestant, a les Roses estan fins i tot connectant amb els equips que estan seguint en directe el sorteig, per tant la cosa va per molt llarg. El regust d'ahir Antequera, insisteixo, amb matisos, Sergi, però és una mica la continuació del que ja havíem vist, no? Un equip ben plantat, seriosos, sobretot al darrere, vius en tot moment, en els pitjors moments, sabent mantenir-te dins del partit, o sigui que és un tastet més, una mostra més, allargar una miqueta aquestes bones sensacions.
Sí, i que no sé si és ja allargar-ho, o que afortunadament ens hi haurem d'acostumar tota la temporada, que aquest és el pla de viatge del Centre d'Esports Sabadell, i benvingut sigui ahir, com dius, de nou aquesta sensació d'equip que sap competir davant de tots els escenaris que se li puguin anar presentant, que sap interpretar en tot moment el que se li ve per davant, fins i tot quan ha de superar moments complicats, com van ser ahir els primers minuts que dèiem amb l'actuació brillant de Diego Foli. Doncs bé, ahir, com diem, aquesta vessant competitiva que impregna, que és el segell que ha donat Ferran Costa al Centre d'Esports Sabadell, no va ser una excepció, la vam tornar a veure sobre la gespa damunt la gespa del Maulí.
Per mi és molt important que els equips sàpiguen, els nostres oponents, que si ens volen treure els tres punts ens han de guanyar, que nosaltres no perdrem. Penso que és una cosa fonamental a l'hora de competir. Crec que tothom s'està volcant per defensar com a equip, per fer-ho endavant, perquè penso que som un equip que intenta sempre recuperar la pilota el més alt possible, però també en moments de partit com el primer quart d'hora d'avui hem sabut defensar bé l'àrea, hem sabut defensar bé la pilota aturada, que són mínims exigibles en aquesta categoria i que no poden faltar.
Doncs van sortint a les Roces les primeres boles del grup, que de moment no és el del Sabadell. Els amics del Caudal de Mieres tindran derbi asturià contra l'Sporting de Gijón. El José Manzanera, Sergi Maestre i la Cultural Deportiva Leonesa aniran fins a Thanos per jugar contra el Tropezón. I jo temia molt que arribés el moment del sorteig del Sabadell i coincidís amb la columna que ens deixava avui el José de Besa. Precisament és una de les coses que destacàvem ara. Remarca molt el tema d'aquest Sabadell reconeixible, deia Ferran Costa, partit rere partit. Crec que la cosa va amb calma, per tant, em puc permetre el luxe de perdre dos minuts i escoltar com deu manar el José. De seguida anem amb el tema estadístic, amb les boles del grup 2, amb qui serà el rival del Sabadell, però un dilluns més, els nostres experts de capçalera fent el post d'un partit del Centre d'Esports, avui amb el Devesa.
El tercer viatge a Andalusia portava l'equipatge l'estímul de conquistar la primera plaça en solitari. No ho podem negar, això de lluir el vestit de líders fa patxoca. Més enllà d'aquesta il·lusió, el Sabadell va ser un equip reconeixible enfront a un que era molt més complicat d'allò que deia la seva classificació. El partit va acabar 0-0, amb molt protagonisme dels porters i la sensació que es podia haver guanyat, però també s'hagués pogut perdre. A més, el puntet tampoc serveix per romandre a la zona de playoff, però si ser co-líders fa una setmana era circumstancial, ser 600 a un punt del líder també ho és avui. En el vessant positiu ja som a octubre i l'equip de Ferran Costa continua invicta. I no ens podem enganyar, la derrota arribarà i, si us plau, el dia que passi mantenim la calma. Però aquesta imbatibilitat circumstancial també s'ha de posar en valor. Només tres equips de la primera federació no coneixen encara la derrota: Sabadell, Tenerife i Sanluqueño. I d'aquests tres, quina casualitat que dos són els equips menys golejats de la categoria. Els tinerfenys, més supertete que mai, i els arlequinats. Amb un Foli imbatut al Nova Creu Alta, només les errades puntuals a Sanlúcar i un penal discutible de Bonaldo han impedit un registre immaculat. I això parla, en primer lloc, molt bé de tots els jugadors i específicament dels nostres defensors. Menció especial per Bonaldo i García Díez. La sanció de Kaiser, sumada a la baixa de Fornés, posava el focus en la nostra nova parella de centrals. El dubte del fons d'armari s'ha repetit. Doncs ja són dos caps de setmana consecutius reivindicant-se. És veritat que hi ha hagut un canvi de dibuix tàctic renunciant a un central, però també que podem estar més tranquils i que, a priori, tenim peces fiables per a la rotació, almenys a la rereguarda. Que tot l'equip està molt endollat defensivament és innegable. Casualitat o no, el Sabadell té el pitjor bagatge de lloc net de la categoria. I atenció, no sap encara el que és anar per darrere el marcador. Poca broma. Només Tenerife i Real Unión poden dir el mateix dels 172 equips que van de la primera divisió a la segona federació. Aquesta curiosa ratxa s'acabarà, però fem confiança. Té pinta que els de Ferran Costa, quan això passi, també sabran donar la cara.
Confiança demana per quan vinguin maldades el José de Besa. Sergi, ho dèiem l'altre dia, camí dels 6 mesos sense escoltar un tocarà remuntant una retransmissió. En partit oficial des de l'Olímpic, que és el 20 d'abril, haurien de passar dos partits més sense que s'avanci un rival per poder arribar al mig any sense fer-ho. I fins i tot, si comptem amistosos, només el dia del Barça Atlètic es va anar per darrere.
Sí, i a més això deixa detallets, eh? Ara ho escoltàvem del José de Besa. També per part d'Arthur Bonaldo o de Ferran Costa, per exemple, amb el tema aquest que comentes, dels gols en contra, a més, anem a donar dues pinzellades de dades d'aquestes que us agraden. El Sabadell, a hores d'ara, després de 6 partits, és el millor equip, la millor defensa del grup segon, només 3 gols, per tant, és fàcil, a mig gol, a mig gol per partit els que han encaixat. I una curiositat, que la següent millor defensa, que és la de l'Atlético Sanluqueño, és un dels equips que va encaixar, o que han encaixat 4, 2 que li va fer al Sabadell. Per contra, el mateix, el Sabadell també, dels 3 que han encaixat, 2 van ser del conjunt del Palmar. Més enllà de dades, el que sí que va fer ahir Ferran Costa és, a més, analitzar o com a mínim descriure com han estat aquests 3 gols que han encaixat el conjunt arlequinat.
Hem aconseguit deixar la porteria a 0 en 4 de 6 partits. Ens hem fet un gol nosaltres, el gol aquell de córner de Sanlúcar i un penal. Bueno, hem de seguir amb aquesta línia. Crec que, tot i voler emportar-nos els 3 punts avui d'aquí, hem de valorar que acabem de puntuar en un camp d'un equip que la temporada passada va jugar a play-off i que hem puntuat amb aquest regús agradols perquè sentim que podríem haver guanyat.
I en el cas del jugador brasiler, d'Artur Bonaldo, la xifra en la qual ell s'ha volgut allò centrar més és en aquesta condició d'imbatut que el Sabadell ha repetit ja aquesta temporada amb força regularitat. De fet, arribarem a mitjans d'octubre sense haver encaixat cap derrota, a més, afegint-hi no només els 6 partits de Lliga, Adri, sinó recordem també que la pretemporada va quedar en aquest cas inèdit.
Un partido más, una portería cero más, son 6 partidos sin perder en esta categoría, es muy difícil, es estar 6 partidos sin perder, espero que podamos seguir así esta racha, ¿no? Y ya son 4 porterías cero, o sea, son cosas que hay que valorar y nada, hoy el balón no ha entrado para nosotros, pero bueno, la portería cero es algo que hay que valorar.
I que crec que està sent sant i senya d'aquest Sabadell. Sergi Parc, està al tram final ja, el grup 1.
Última eliminatòria per sortejar. Acaba de sortir...
Ha sortit el Suïssa a Suècia,
Sí.
Ara mateix,
Avila
a la Copa
Vilés
del Rei.
Ha sigut l'última en sortir.
Avila Vilés
ha tocat.
Avila Vilés,
Sí, sí, curiós. I ara queda aquest Udeurense i l'última bola per sortir d'aquest grup 1.
És Pedro León, qui està traient el rival del Sabadell, un jugador del Real Murcia.
I amb Lourense Pontevedra, duel gallec, s'acaba el sorteig del grup 1, ara tocarà el grup 2, no sé si farà molta parafernàlia, però
segur,
és on és el...
Segur.
Va,
algun vídeo cau ara, no?
De l'Atlètic Sant Just li ha de caure segur. Com a mínim un homenatge.
I potser connecten ara i surt el Conrad amb la seva plantilla.
Ara estarem atents.
Ves a saber. Per cert, el Depor d'Antonio Hidalgo contra el Samano, no?
Sí, correcte. El Deportivo d'Antonio Hidalgo que va empatar a 1 contra l'Almeria en l'última jornada, es jugarà al camp del Samano.
Doncs ara ens quedarem a les Rozas, però abans uns minuts tenim, no, Parc?
Jo crec que sí.
Doncs vinga, va, una mica més de Bonaldo, llavors, Sergi. Ha assentat, aquí al darrere. Bé, com a central ja ho sabíem, però és que ara amb la sanció de Kaiser 2 partits, que ja queda complerta, i per tant veurem per qui opta també Ferran Costa aquesta setmana contra el Teruel, però un Artur Bonaldo que avui està sent dels més votats com a MVP del partit Antequera i en línies generals molt regular, molt afiançat aquí al darrere.
Sí, 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 ens vam començar acostumant al tram final de la temporada passada a veure-la en aquesta posició i la veritat és que aquest any, de fet, la plantilla ja es confecciona donant per fet aquesta circumstància. Que de manera puntual, si caldrà, si fos necessari, pot jugar una mica més avançat, però que Artur Bonaldo compta tots els efectes com a jugador a l'eix de la defensa. I a més, com dius, amb aquest punt de solvència, de solidesa, que l'està fent doncs, ara mateix un jugador important, gairebé intocable. I fins i tot, anem a dir-ho així, entrant en rotació amb diferents companys, la baixa, com deies, de Kaiser, l'ha feta doncs, en els dos últims partits jugar amb el que ahir va ser l'únic defensa natural, anem a dir-ho així, que va ser Carlos García Díez. Bon nivell, també, del ex d'Unionistes en els dos partits en els quals ha pogut guanyar-se aquesta confiança i aquesta titularitat. Perquè, recordem, Bonaldo, un jugador de mig centre, Estals i Ton Ripoll, els dos carrilers d'ahir, amb claríssima vocació ofensiva. Doncs bé, per l'Aicapita, per Artur Bonaldo, el jugador brasiler de la plantilla arlequinada, una circumstància curiosa, però dintre de la naturalitat.
Tom, como carrilero lateral, a Stars también, yo ahí como central al final, más importante es que uno esté bien y esté confiante. O sea, si un jugador está bien, está confiante, lo normal es que lo haga bien, sea en la posición que sea. Entonces, mi idea, mi deseo es continuar así y seguir creciendo.
I una més, aquesta en un àmbit més personal, perquè, com diem, ell se sent també ja de ple dret i, a més, adaptat al 100% en aquesta posició d'àlice de la defensa, però que explica que se li escau encara millor, fins i tot, que el rol de pivot al mig del camp.
La verdad que me encuentro muy bien, estoy diciendo desde pretemporada, desde los playoffs, cuando me metí ahí a jugar central, tuve muy buenas sensaciones, creo que es una posición que mis virtudes se ven más. Y nada, al final yo estoy a cargo del equipo para sumar, me encuentro muy bien, me encuentro contento ahí.
Doncs també com que és un dels més votats. Insisteixo en l'MVP, fins a les dues ho podeu fer, com sempre, l'etiqueta MVP946 a través de X de Twitter. Està parlant el capi de l'Atlètic Sant Just ara, Nacho Palacios, després d'eliminar el Calatayud. Per tant, de seguida anem amb les primeres boles. Però abans, no ha entrat ni tan sol Sergi amb el... És que no sé si dir polèmica, perquè per mi no existeix com a tal. Crec que Antequera no pensa el mateix. Però perquè no es digui, va penjar fins i tot el propi club... No, que no és el capi, ha dit, O sigui, l'han presentat...
No, és que el capità és el Jan. El capità de l'Atlètic Sant Just és el Jan González.
Doncs...
Que és el 10 i capità de l'Atlètic Sant Just. Havia estat ocupat avui, no ha pogut agafar el telèfon.
Doncs això, que fins i tot han fet la conya, pel que es veu, no, és que han fet la conya després de no, que no sóc, i després, si no, aquí ja es broncada. Doncs queda dit, no és el capi, és un dels jugadors. Que dic que el propi Antequera va penjar una captura de pantalla del gol anul·lat a Iomar Vidal al tram final, on jo diria, Sergi, que fins i tot es pot confirmar que sí, que hi ha fora de joc.
Mira, jo el que puc confirmar és que la imatge no serveix de res, perquè el que estem dient aquests dies, el tiro de càmera és tan nefast que no pots treure cap conclusió. Però bé, en tot cas, ja us ho deia ahir en el final del partit, perquè a més era la conversa compartida que cada cop hi havia més elements. Ells s'han centrat, o es van voler centrar molt en aquesta jugada, que ni tan sols protesta el propi Iomar, que jo crec que és el primer que té clar que està en posició avançada, i ni tan sols ni ho protesta ni ho celebra, o ni ho celebra ni ho protesta, com vulguis, per l'ordre que es va donar.
Comencen a sortir per les boles Atlètic Sant Just Mallorca. Per tant, anem a escoltar, va, el Sant Just, a veure com ho han rebut.
Vamos a volver enseguida con Nacho Palacios.
Hi ha gent,
Però la imatge del jugador del Sant Just és com una casa, no és un domicili, no?
És una medida. Això és que han quedat al menjador d'algú i estan allà fotent-se el dinar i... Perquè
ell no escolta, jo crec. No.
Mira, saps què està passant, Adri? Que allà tenen delay i, clar, quan connecten encara no han vist les imatges de la bola, allà.
Ha tocat el Madrid, no? Que no podia tocar. Allà.
Que un campeón de la Copa del
Rey... A veure què diuen.
Viajarà hasta vuestro estadio.
Pues muy contentos, la verdad. Silenci, chavales.
Al paper pel Nacho.
Sí, enfócalos un poquito, ¿no? Que si no, no va a ser protagonista. Nada, estamos muy contentos. Estamos muy contentos, la verdad, sabiendo que va a venir aquí a Sant Just un campeón de la Copa. Y nada, lo afrontaremos, como te dije antes, con muchísimas ganas y le vamos
doncs a entrenar. L'Atlètic Sant Just contra el Mallorca és la primera de les boles que ha sortit, Sergi Parc. Si no m'erro, la dinàmica del sorteig és que primer han de sortir els de categories inferiors. Per tant, per exemple, el Sant Jordi, que veiem colar-lo per classificar-se, és el següent, no?
Ara toca el Sant Jordi perquè és l'altre equip d'aquest grup que ve de l'eliminatòria prèvia. De fet, ara mateix coneixerem aquesta eliminatòria i li tocarà un altre dels primeres divisions presents, que són Osasuna Espanyol o Girona.
Doncs escoltem l'aparellament.
De San Jordi, División de Honor Mallorca Senior, se han metido en la Copa del Rey después de vencer ante el luchador de Ibiza en un torneo autonómico en la Copa de Illes Balears.
Club Atlético Osasuna.
Y se San Jordi Osasuna. Club Atlético Osasuna. Al equipo dos
I ara el torn de l'Atlètic Lleida, Adri.
Recordem, l'Atlètic Lleida dels Alia Càmara, Gabri, Joanet, Boris, etc.
Derbi català. O duel català serà, no?
Sí,
en tot cas.
Contra Espanyol o Girona.
Ah, clar, és veritat, és veritat. Venen de jugar aquesta setmana al Camp d'Esports contra el Girona B. O sigui que podria adonar-se que l'endemà d'haver jugat contra el Girona B li toqui al Girona primer equip. Recordem, Parc, que en cas de passar ronda al Sabadell, els primers que podrien visitar la nova Creu Alta serien aquests que estem escoltant ara. Si passa, per exemple, el Mallorca contra l'Atlètic Sant Just, si passa l'Osasuna contra el Sant Jordi, són els possibles primers que li tocarien al Sabadell perquè el criteri de proximitat s'allarga una ronda més, no?
Exactament. Per cert, Atlètic Lleida Espanyol.
Doncs Atlètic Lleida Espanyol. Escoltem tant, les Rozas.
De locos.
Oye.
Doncs mira, just ara arriba la pausa publicitària.
Escoltem. En su corta historia. Y bueno, viene el Español, rival que tenemos a hora y media de nuestra casa y con muchas ganas.
En la temporada 93-94 se enfrentaron en primera un club de Lleida contra el Español. Se
per un moment m'he espantat, que anava a confondre la Unió Esportiva Lleida amb l'Atlètic Lleida, no? Un club de Lleida.
I amb el Lleida, el club de futbol. Sort que no els ha barrejat.
I... Parc... Queda poquet, no? O sigui, ara ja és simplement anar descartant els rivals que... M'imagino ara que ara són els de segona, no?
Ara sortirà un tercera federació, o Constància o Valle de Hues, el Constància,
que serà
que jugarà contra el Girona.
O sigui, Constància d'Inca, Girona.
Correcte. Ara ho coneixerem, ara s'acabarà de confirmar.
I llavors, els tercera que juguen contra els de segona, és a dir, Andorra, Huesca o Zaragoza.
Ara, de tercera federació queda el Valle de Hues, que és la pròxima bola que sortirà,
contra un
i jugarà contra un segona.
Llavors, hem d'anar descartant a partir d'aleshores. Dos segones jugaran contra dos possibles rivals del Sabadell i la resta, els que quedin, poden ser rivals.
Correcte.
Doncs anem descartant ara. Això és el quién és quién. Anem traient equips possibles. És a dir, per Sergi Garcés serà una bona notícia si ara de cop i volta surt la bola del Poblense per jugar contra el segona.
Bueno, serà bona notícia per tu. ja t'ho dic ara. Bona notícia per tu. Però sí, sí. Jo crec que és el viatge més... Farragós, a mi el que més mandra em faria ara mateix.
I aquí ja no hi ha més connexions amb cap més vestidor, no?
No, en teoria han d'anar tirant pel dret. Valle de Hues, Andorra ha sortit i ara ja, Adri, sortiran equips de segona federació.
Comencem a descartar alguns dels que poden tocar-li al Sabadell. Recordem Sant Andreu, Reus, Ebro, Utebo, Mutilvera. Doncs mira, no anem a la Mutilva baja.
Mutilvera, l'equipo de Mutilva Navarra.
Doncs Mutilvera, que jugarà contra Huesca o Zaragoza.
Descartat el viatge, a tocar de Pamplona.
Viajarà un equipo de segunda división.
Ens pot tocar Sant Andreu, Reus, Ebro, Utebo, Balears o Poblense. 33% de possibilitats d'anar a les Illes Balears.
Real Zaragoza.
I creixer
a Zaragoza.
I de proximitat, el Real Zaragoza.
Sí, des que és proximitat, com han dit.
Sí,
viatge còmode.
Visitarà Navarra.
El Roger Benet ha caigut de la porra interna. Havia dit un Mutil Vera Sabadell. Utebo va creixent la possibilitat d'anar a les Balears. Apassionant, sorteig.
Jugaran...
Serà Utebo Huesca
derbi
o Andorra. No, l'Andorra ja sortit contra el Valle de Hues.
Ah, clar.
I a partir d'aquí, Adri, ja coneixerem doncs això, eliminatòries de segones federacions contra primera federació.
No derbi provincials ante la Sociedad Deportiva Huesca.
Doncs pot ser Sant Andreu, Reus, Ebro, Balears o Poblense.
Tal qual.
20% de possibilitats, mateixa combinació per tots. O sigui, no hi ha cap altra...
La Unión Deportiva Poblense. Hosti...
Poblense.
Aquí ja pot sortir Sabadell, eh?
Aquí pot sortir el Sabadell, atenció.
Jugaran ante un Primera Federación versus Learning.
Quina mandra.
Nàstic, Tarazona, Teruel, Europa i Sabadell en esa urna.
Sabadell.
El centre d'esports Sabadell.
Felicitats, Arroyo.
Què passa, poble, Adri?
Només et puc felicitar.
Mallorca, quin déjà vu.
El meu escalf.
Sant Lucas 2.
El meu escalf.
Hòstia, quina embarcada.
Hòstia.
Recomanacions, Sergi, ni que sigui de restaurant?
Que no vagis.
Posa'm malalt, fes el que vulguis.
Una tercera nena ràpida.
Tinc un departament a casa que t'ho soluciona ràpid, eh?
Ai, doncs no, Poblense Sabadell, eh?
Bona gent, ara bromes a banda, bona gent la gent del club.
Segon any consecutiu que anirem allà.
Màximes facilitats, allà si no ha canviat el DJ és un nano, és espectacular. I el viatge no és còmode. No és còmode, vull dir, pel que és desplaçar-se per dins d'una illa, és un viatge que es fa pesadet, perquè a més està a l'altra punta de Palma, que és on aterraràs amb l'avió, i per tant, després hi ha una bona ruta en carretera.
El precedent el tenim fresc. Parc, dèiem abans que el Vitori havia fet 4 punts de tots els rivals. Què em destaques de l'equip de Sa Pobla?
Doncs com deies, aquest precedent fresc de l'1-1 de la temporada passada, Copa Federació, en què el Sabadell va caure a la tanda de penal. Recorda també el gol mal anul·lat a Javi Delgado, aquest sí que era mal anul·lat i que va privar l'equip aleshores dirigit per David Català de poder passar a ronda en aquesta Copa Federació. Actualment està entrenat per Òscar Troya, no consten exarrequinats de la seva plantilla, però sí que alguns jugadors destacats, Adri, com Francesc Fullana, Dani Nieto, sí que
estan en el seu vestidor i ara mateix és quart classificat del grup 3 de la segona federació amb 10 punts i aquest cap de setmana ve de superar 1-0 a la UESA amb un gol de Nofre Riera. Per tant, a tenir en compte també que serà una visita complicada segur pel Sabadell en aquesta primera ronda de la Copa del Rei.
Reus, Europa, Ebro, Tarazona. No podíem tenir nosaltres aquesta sort de tenir duels autonòmics com aquests que estem escoltant ara, i surt l'Atlètic Balears, que a mi em feia més mandra fins i tot que anar a Sa Pobla, però parlar de vegades que hem anat allà, i Pedro León treu la bola, crec que o Nàstic o...
Teruel.
O Teruel, Teruel, o Teruel, sí. Correcte, doncs surt la bola dalt...
Teruel, Teruel.
Sí, sí, Teruel.
Ah, és Teruel.
Quedarà,
sí,
sí. Quedarà Balears Nàstic, si no m'han fallat els càlculs.
No,
Balears, que havia tirat aquest... jo de memòria, no? I que l'havia encertat.
No, clar, clar, que anem amb delays cadascú amb un diferent i pensava que...
Club Deportivo Sant Jordi, Club Atlético Osasuna, Club Esportiu Atlètic Lleida, Real Club Deportivo Español de Barcelona, Club Esportiu Constància, Girona Futbol Club, Club Deportivo Valle de Hues, Futbol Club Andorra, Unión Deportiva Mutilvera, Real Zaragoza, Utebo Futbol Club, Sociedad Deportiva Huesca,
ja sortit, no, Unión Deportiva Poblense, sí.
Centra de Esports, Sabadell Futbol Club, Club Deportivo Ebro, Sociedad Deportiva Tarazona, Reus Futbol Club Redis, Club Esportivo Europa, Club Deportivo Atlético Baleares, Gimnàstic de Tarragona, Unió Esportiva Sant Andreu, Club Deportivo Teruel.
Aquestes són les eliminatòries del grup 2 d'aquest sorteig de la primera ronda de la Copa, Adri. A tenir en compte, per cert, que aquesta primera ronda se celebrarà 28, 29 o 30 d'octubre, entre setmana, i el Sabadell vindrà de jugar contra el Nàstic i després visitarà el Juventud Torremolinos. Ho dic perquè, si algú està pensant en el tema de la fatiga, que el Sabadell pot anar cansat, recordem que el Nàstic, rival previ a aquesta primera ronda de la Copa del Rei, també juga a Copa del Rei i també ha d'anar cap a les Balears.
Sí, potser compartim vol, vols dir, no?
Per exemple. I que el Torremolinos també juga a Copa del Rei i que també anirà cansat. Per tant, a tenir en compte que aquest factor no hauria de ser tan determinant pels partits de Lliga del Centre d'Esports.
Però no ens quedarem a veure qui li toca al Juventud Torremolinos, eh?
Oh.
Poblense Sabadell. L'última setmana d'octubre, d'aquest 3 setmanes, anirem a Sa Pobla per segon any consecutiu, cosa que no ha passat mai en tota la història. Anar 2 anys seguits a jugar contra el conjunt blaugrana, que com el Sabadell també va ascendir i que com el Sabadell també ha arrencat molt bé a la nova categoria. Un Sabadell que va arribar a 4:45 de la matinada, avui i demà tenen lliure, Sergi, recordem, diumenge proper partit, que no ens despisti la Copa, contra precisament un dels que acaba de sortir ara.
Sí, aquest partit contra el Teruel, que serà, com dius, diumenge en horari matinal, repetirem aquest horari de les 12 del migdia, també repetirem, per tant, els del Sabadell en joc, ens hi posarem a dos quarts de 12, en directe, aquesta setena jornada, aquest Sabadell-Teruel. Un Teruel, per cert, que ve de guanyar l'Hèrcules i que està situat, res, just per darrere del Centre d'Esport Sabadell, en el cas del Sabadell amb els mateixos punts que el playoff, en el cas del Teruel un puntet per sota del Nàstic de Tarragona, que és qui marca ara la plaça de privilegi.
Sergi, en plural, gràcies.
Adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Parlem una mica també del Sabadell B, que segueix sense guanyar després de 3 partits a la Lliga Elite. Dissabte a les Grases, 1-0 del Sant Feliuenc, que en un enfrontament enganyós les va tenir de molt clares al filial arlequinat, però sense pólvora, com lamenta el migcampista Izan Rosena.
Estuvimos bastante bien, como la jornada 2 y como la jornada 1 contra Castelldefels, pero es eso, nos pasa factura el no marcar gol y ellos, sin hacer mucho, con pocas ocasiones y sin generarnos casi nada, nos meten un gol de un centro lateral que era un centro pero acabó yendo a portería, así que es eso, sin generarnos casi nada nos hacen goles, pero bueno, és el que hi ha, derrota injusta.
Ara sí, el Sabadell B, que és qui tanca la zona de descens ara mateix a la Lliga Elite, una lliga que té partits pendents encara de disputar. 13è classificat al conjunt de Marc Abastany, abans de rebre el 14è, l'Horta. La part positiva per Rosena és que queda un munt per davant.
La liga es muy larga, muy larga. Ya han habido ejemplos, como el año pasado, Manlleu, por ejemplo, que empezó muy mal y luego acabó estando en playoff casi. O sea,
la liga es muy larga, son 30 partidos y queda muchísimo.
Per cert, hem guardat pel final la història d'Alizan Rosena, One Club Man, fins l'any passat, que va sortir cedit al Sant Cristóbal des de molt petit, però molt, des dels seus inicis com a jugador, vestint l'arlequinada, vivint al costat d'Olímpia, difícil ser més jugador prototípic 100% de l'obrador arlequinat, i després d'un anyet a tercera cedit, torna a la disciplina del centre d'esports, aquest cop, això sí, un graó per sota a la Lliga Elite, i ho fa amb aquest objectiu.
Quiero progresar, quiero hacer un paso hacia adelante, quiero jugar esta categoría, porque aunque haya jugado en tercera federación, esta categoría es prácticamente igual y quiero progresar dentro de ella, quiero hacer una buena temporada, sobre todo ayudar al equipo a conseguir el objetivo y ya está, con muchas ganas de que siga la temporada y ya está.
De moment, Rosena porta un parell d'estona a sumar 51 minuts en el que duem de temporada a l'espera d'aquesta primera victòria del Sabadell B, de moment un 1-9 de sortida per l'equip de Marc Abastany.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Primera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Des del 15 de setembre, al centre de Sabadell es posa en marxa la zona de baixes emissions, en fase d'adaptació sense sancions. Afecta els vehicles més contaminants, els que no tenen etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit. Troba tota la informació a web.sabadell.cat/ZBE. Sabadell, respira. La zona de baixes emissions compta amb el finançament de la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya i dels projectes Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, ja ho heu escoltat abans, Poblense Sabadell a la Copa, amb Vàter Polo, primer títol de la temporada pel renovat Astralpool Natació Sabadell. Hola, Pau Vituri, com estàs?
Hola, Adrián Arroyo.
Com has xalat des de la redacció, com si et veiés quan ha sortit la bola del Sabadell.
Xalar no, però baixo una mica allò a la carrera, eh?
Respira, respira. Ho vam explicar ahir durant el directe. Es plantaven les de David Palma a la Supercopa d'Espanya femenina sense l'etiqueta de favorita, segurament per primer cop en molt de temps, però van signar un partit gairebé rodó contra el Sant Andreu.
Sí, van sorprendre, de fet, amb aquest parcial de 5-0 que va condicionar tota la final. I, de fet, Irene González, que per cert actuava com a capitana i que va aixecar la Copa, admetia que no s'esperava aquest inici de l'equip.
La veritat que nosaltres havíem vingut aquí a guanyar aquest partit, no? Al final sabem que som un equip nou, però hem estat treballant molt des de la Copa Catalana, hem millorat moltes coses i potser sí que és veritat que no m'esperava aquest inici, no, de partit, però molt contenta amb l'equip, hem fet molt bon treball des del principi i hem sabut aguantar-ho fins al final.
Després, com deia González, van saber mantenir a ratlla les andreuenques en tot moment gràcies als 5 gols de Simone Van de Kratz, que va ser l'MVP, i a les 12 aturades, va estar molt bé, va ser la millor portera, de fet, aquesta nova portera de l'Astralpool, l'estatunidenca Isabel Williams, el tècnic David Palma, que es mostrava també molt satisfet amb la competitivitat de les seves, tenint en compte un dia més les absències destacades.
Nosaltres hem configurat una plantilla per intentar guanyar tots els títols. Potser avui no érem l'equip favorit, i jo crec que era el Sant Andreu, equip que ha renovat només a 3 jugadores, tu has canviat a 7 jugadores, i és el campió d'Europa, no? Al final nosaltres estem aquí acabant de recuperar jugadores i aquest equip està configurat per poder jugar amb la cinquena estrangera, que torni la Judit Forca, i veurem a veure què ens pot donar la Maica a partir del febrer, no? Però ja s'ha vist que sense elles es pot competir, que era l'objectiu avui.
Ahir l'estrangera que es va quedar fora de la convocatòria va ser Natasha Rybanska, al final del partit, 11-8, que no hem dit el resultat, i 13a Supercopa d'Espanya en les 17 edicions que s'han disputat.
La festa, per això, a la piscina de Sant Jordi no va ser completa, perquè després va caure el Keio Natació Sabadell masculí.
No hi va haver doblet, era molt improbable. Els de Quim Colet van caure una vegada més a mans de l'Atlètic Barceloneta, que com a la Copa Catalunya la setmana anterior realment van sentenciar la final a la segona meitat. De fet, la duien ja prou encarrilada amb les aturades d'Unai Aguirre, però al final 16-6 i desè títol mariner dels últims 11. Tot això, el cap de setmana que ve comença ja la Lliga, la Divisió d'Honor, amb un Medi Astral Pool i un Keio Etxeide. A la vegada, per cert, serà l'últim compromís abans d'un altre duel contra el Barceloneta, en aquest cas a la Champions.
Ens estem fent un far les últimes setmanes. I ja que som a l'aigua, es treu el barret d'home waterpolo al Vituri i ara es posa l'americana de mestre de cerimònies de la gala de la Federació. L'Ashvin Wildeboer ja forma part del Saló de la Fama de la Natació Espanyola. Ho vas poder viure in situ, tot i que va ser a distància, en el cas del sabadellenc, eh?
Sí, la federació el va condecorar divendres a aquesta gala RFN Aquàtics, que es va celebrar al Comitè Olímpic Espanyol, pel fet d'haver estat 3 vegades olímpic, bronze mundial, plus marquista mundial del 100 esquena l'any 2009, ho recordaves tu l'altre dia també a l'hotel. No hi va poder ser presencialment l'Ashvin, però deixava aquest missatge.
Debo dar las gracias a todos aquellos que me han votado, que habéis pensado en mí para esta ocasión. Ya sabéis que yo no soy un gran fan de la fama y de los premios, pero esta vez es algo que me hace mucha ilusión, ya que bueno, ha sido una vida dedicada a ello y no solo considero que este gran premio es para mí, sino para todos aquellos que han estado siempre trabajando y luchando detrás de mí y han hecho que esto pueda ser posible.
Un Ashvin que es va retirar fa 5 anys, just abans, per cert, de la pandèmia, res, uns dies abans, anunciava la seva retirada, i des de llavors és entrenador a Can Llong, al club, i durant el discurs també feia referència a aquesta nova faceta.
Ahora me toca cambiar el bañador por los cronos, ya llevo un tiempo con ello, para ver si algún chico, alguna chica tiene la misma fortuna que he tenido yo, y pueda disfrutar de una gran trayectoria, un gran camino que realmente vale la pena.
A banda d'això, destaca també que es va entregar la medalla d'insígnia d'or i brillants a Carles Coll per l'or al Mundial de Piscina Curta de Budapest i a Sergi Cabanes, Edu Lorrio, Fran Valera i Javi Bustos per l'or al Mundial de l'estiu de Singapur. I també la medalla al mèrit esportiu a Txell Ferrer, Nona Pérez, Irene González, Bea Ortiz i Paula Leitón pels seus respectius bronzes a terres asiàtiques aquest últim estiu.
I tot presentat per dos sabadellencs, l'Emma Garcia i qui us parlava ara, el Pau Vituri. Gràcies, Pau, fins ara!
Adéu!
Avui acabem amb handbol i amb l'il·lusionant inici de temporada de l'OAR Gràcia a la Divisió d'Honor Plata femenina. Les verdiblanques han guanyat els dos partits que han jugat fins ara, superant dos rivals d'entitat, el Sant Vicenç la setmana passada i el Sant Joan d'Espí dissabte per un ajustat 29-27. I això que la posada en escena en el debut al carrer Bocaccio no va ser precisament la millor. L'equip de Pol Ibáñez no es va sentir còmode en els primers minuts i les del Baix Llobregat ho van aprofitar per marxar en el marcador de 5 gols. Després va arribar la reacció local i el descans l'OAR ja manava de 4. El tècnic es mostra així de sincer respecte als mals primers minuts de l'equip.
Jo he plantejat una estratègia com a entrenador, que ha sigut un desastre els primers 15 minuts, i ella s'ha tirat de nivell individual, i de fet la primera part remunta, no perquè hi hem fet ni un temps mort ni perquè hi hem deixat diferent, sinó perquè individualment han tret un munt de talent, totes, i han remuntat el partit ja sols, n'han ficat a 3 o 4. A la segona part sí que hi ha hagut una mica més d'aportació, crec, a nivell de banqueta, però igualment, al final, tenir bones jugadores individualment, les sessions entre dos jugadors, i que això sigui millor que el rival, és tremendament determinant, i a la primera part s'ha notat.
A la segona part, el Sant Joan va tornar a igualar l'enfrontament, però el Gràcia va resoldre a la perfecció el partit, sobretot gràcies a un parell de penals aturats per Ainara Fernández i amb els gols de Maria Fernández. La garenca va acabar la jornada amb 12 dianes i és la màxima golejadora del grup després d'aquestes dues primeres jornades. Amb ella va conversar així el Sergi Parc.
Maria Fernández, felicitats.
Gràcies.
Dues jornades, dues victòries. Ens hem d'il·lusionar per veure un altre cop l'OAR a la part alta? Creus que sí o és massa d'hora ara per aventurar segons quin pronòstic?
No, aviam, jo crec que és massa d'hora, però l'any passat també era massa d'hora. L'altre, bueno, jo no estava a l'OAR, però imagino que també. O sigui, jo crec que el més important és anar partit a partit. Ara crec que ens estem començant a sentir molt còmodes en el model de joc i defensivament i també ofensivament. O sigui, tampoc sé si dir-te si ens hem d'il·lusionar o no, però de moment estem molt bé, així que...
Ho dic també sobretot pels rivals que heu tingut, no? Que al final, clar, anar a la pista del Sant Vicenç se suposa que ha de ser una de les sortides més complicades de la temporada. Després veurem què diu la Lliga, però és el supòsit que fem, no? I que Sant Joan Despí se suposa que també és un bon equip que venia aquí avui, que per començar la Lliga no estava malament i que podia servir de termòmetre, no? Per veure en quin estat estava aquest Oar Gràcia després de, vaja, de tots els canvis que hi ha hagut durant l'estiu, no? Home, dues victòries, ho dic sobretot per això.
No, sí, sí, no, aviam, el rival, òbviament, eren tant Sant Joan Despí com la setmana passada el Sant Vicenç, eren dos dels equips, jo crec que dels més forts de la categoria, però bueno, aquest any crec que tota la Lliga està bastant, bastant igualada, o sigui, jo crec que els equips s'han reforçat, hi ha molt bons equips, o sigui, tampoc et puc dir, sí, mira, aquest era fàcil, aquest és difícil, no, crec que tots són difícils, que hem d'anar partit a partit, però sí, aquests dos partits han estat bastant, bastant claus.
I això que també és cert que hi ha més joventut que la temporada passada, o menys experiència, o que hi havia un bloc molt consolidat i hi ha hagut canvis, i en canvi avui, per exemple, que hi ha hagut moments en què, no sé, al principi del partit, que elles han marxat de 3-4 gols a la segona part, que també us han remuntat, són situacions que potser un altre equip es desfà i vosaltres heu sabut resistir com si tinguéssiu molta experiència, també.
Sí, bueno, aviam, es nota que tampoc som veteranes, o sigui, l'any passat teníem 3-4 figures que eren veteranes que doncs salvien calma el joc, tal, però bueno, tot i que no siguem veteranes, som un equip bastant jove, crec que la nostra, no és individualitat, sinó és les ganes de voler guanyar, jo crec que té cadascuna de nosaltres, doncs això fa que a poc anem remuntant, perquè la primera part s'han anat de 4-5 al principi, o sigui, que hem sabut remuntar tot i que s'anessin pràcticament del marcador.
Pregunto per respecte individual. Et vam redescobrir la temporada passada, per dir-ho així, i ja vam veure que eres una peça que podia ser important. Ho parlàvem amb el Pol també, que amb la marxa de la Jana, és cert que ella tenia com aquest rol de lideratge i sobretot golejador en atac. Notes més aquest pes de la responsabilitat en atac ara també que no hi és la Jana?
Bueno, aviam, primer de tot, tant de bo assemblar-me la Jana, tant de bo, tampoc crec que m'assembli a ella, ojalà, ja t'ho dic, però aviam, una mica de pes sí, però perquè, bueno, a mi també m'agrada, no?, però crec que, jo sempre ho dic, sense, o sigui, ja no és tan individualment, o sigui, és les jugadores, tot l'equip, juga per la de més també, o sigui, ja a mi m'han fet molts passes, avui he entrat molt sola, però això no ho hagués aconseguit si una jugadora no hagués entrat, si hagués sigut el rol al revés, segurament, si jo l'hagués fixat, l'altra jugadora també hagués pogut entrar, no? O sigui, bueno, amb això, tant de bo, semblant a la Jana, sí, sí, ojalà.
De moment, això, dues jornades i avui, ja dic, l'estadística encara no està actualitzada, però no sé quants gols et deuen haver sortit. Els comptes, per cert, durant el partit o no?
No, és que no, tampoc estic gaire pendent d'això, no sé, la veritat.
En tot cas, un putimer. I si van entrant, seran bones notícies per l'OAR i així s'ha traduït amb aquestes dues victòries. Maria, felicitats.
Moltes gràcies, de veritat.
Tants cop 12 que dèiem abans. L'OAR masculí a tot això va tenir contra les cordes a un dels cocos de la categoria, el Granollers B. Guanyaven 22-27 a menys d'un quart d'hora del final, però en aquell moment, com reconeix l'extrem Jordi Sala, es van enfonsar.
Vam sortir ahir al temps mort i em sembla que vam perdre la pilota, ens vam fer un contraatac, es van començar a créixer i es va repetir crec que dues vegades més. I ja amb ells crescuts nosaltres ens hem desanimat una mica i amb la dinàmica que portàvem i el que, la que van agafar ells, doncs ens van saber girar el marcador i després nosaltres a l'esperada no vam ser capaços de tornar-nos a posar per davant.
11-2 va ser el parcial dels últims minuts per deixar el marcador final en 33-29 en favor del filial del Granollers, que ho guanya tot, només ells i el Sarrià han fet la plena, mentre que l'OAR es queda a mitja taula amb 4 punts de 8 possibles. Arribem a les 2, al Notícies Migdia, amb el Pere Gallifa, abraçada des del control de so del Toni González, avui a les 8, com sempre, tribuna preferent, amb el Pau Vitori, al Twitch de Ràdio Sabadell. Que vagi bé, bon dilluns!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.